Bon dia i benvinguts a l'Espai Interreligiós, a la sintonia de Nova Ràdio Lloret. Avui és dissabte, és dia 27 de gener de 2018. Reprenem el seguit de programes que els dissabtes de 8 a 9 del matí us oferim de caire religiós. Dues parts, dues mitges hores que destinem a diferents confessions religioses que viuen i conviuen al nostre municipi. Avui comencem amb el magazín Església Viva que ens ofereix el Departament de Ràdio del Bisbat de Girona. L'escoltem.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, la Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d'acollida i atendre persones que pateixen exclusió social, especialment persones afectades per la sida, sense recursos econòmics, personals ni suport familiar. Un dels centres està situat a la Bisbal d'Empordà. Avui en parlarem amb la seva directora, Laura Martínez. Comencem escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. La veritat de la informació i la informació de la veritat. Dimecres vàrem celebrar la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i comunicadors. Per aquest motiu escric aquestes notes pensant en tots els qui exerceixen l'ofici de comunicadors. Però també penso en nosaltres, perquè tots d'alguna manera comuniquem. Les noves possibilitats que ofereix la tecnologia faciliten que, alhora que som informats, també sovint ens convertim en informadors. Els mitjans de comunicació són un do de Déu. L'Església Catòlica té una visió positiva dels mitjans de comunicació social. L'Església considera els mitjans de comunicació com a dons de Déu. Aquests mitjans són factors de progrés humà. Si són ben usats, proporcionen al llinatge humà un ajut considerable, perquè contribueixen molt a l'esbarjo i a la cultura de l'esperit i també a la propagació i enfortiment del regne de Déu. És un breu text del Concili Vaticà II. Cal remarcar que els mitjans són imprescindibles avui per l'evangelització. L'Església se sentiria culpable davant Déu si no emprés aquests poderosos mitjans que la intel·ligència humana perfecciona cada vegada més. Per mitjà d'aquestes eines es proclama l'Evangeli de què és dipositària. El dret a la informació. El dret a la informació que té la societat humana ha de ser degudament satisfet. L'exercici recte d'aquest dret demana que la informació ha de ser honesta, coherent, completa i exacta. Em sembla que aquests quatre qualificatius marquen les pistes que cal seguir. La rapidesa i la falta de diligència dificulten contrastar degudament les informacions i poden perjudicar en gran manera el bon nom, la fama i la dignitat a les quals tota persona o institució té dret. Més encara, poden esdevenir una calúmnia que després és molt difícil de reparar. En relació amb la informació religiosa i eclesial, sovint la manca d'informació i la poca formació sobre la naturalesa de l'Església i la seva organització poden representar uns obstacles i limitacions que fan que la informació deixi de complir alguns dels requisits necessaris. És a dir, la imatge mediàtica de l'Església sovint no s'ajusta a l'experiència d'Església viscuda per molts de nosaltres en les nostres comunitats, institucions i diòcesis. Contribució al diàleg social, a la solidaritat i a la pau. Avui, com sempre, tots hem de fer el possible per facilitar i afavorir el diàleg social, sobretot en les grans qüestions que més afecten la vida de les persones. Considero que en un context de crisi econòmica, política, cultural, d'humanitat, els mitjans de comunicació públics i privats i també els mitjans de comunicació personals haurien de comprometre's amb tota la societat a fomentar la responsabilitat cap al bé comú i cap a les víctimes més afectades per aquestes situacions. També caldria difondre amb més insistència les tasques d'atenció i d'acompanyament als més necessitats que realitzen moltes institucions, entre aquestes la comunitat cristiana. Així s'ajudarà a fer néixer i créixer respostes de solidaritat efectiva i efectiva. I atenció a la responsabilitat de cadascú com a informador en les xarxes socials. No només consumim informació, sinó que n'oferim amb piulades, missatges, respostes o comentaris, i per això ens cal créixer en responsabilitat. També aquestes intervencions s'han de fer des de la veritat i certesa d'afirmacions i informacions, des del respecte a la dignitat de les persones i sempre amb caritat. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Ramon Montconill, que és professor i doctor en filologia hispànica. Benvingut, Ramon.
Bon dia.
Que vagi bé, quan vulguis.
Publicava l'escriptora Maria Dueñas aquesta setmana al magazín de La Vanguardia un interessant article sobre el concepte de postveritat. El Diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua el defineix com distorsió deliberada d'una realitat que manipula creències i emocions amb la finalitat d'influir en l'opinió pública i en actituds socials. Certament, seguint els mitjans de comunicació, estem bombardejats contínuament de notícies periodístiques, declaracions de polítics, valoracions de fets que distorsionen la realitat de manera voluntària, és a dir, que justifiquen el que diuen o escriuen simplement per assolir uns fins, uns objectius polítics o ideològics en benefici propi. És la màxima del tot s'hi val i a qualsevol preu. Estem situats en la postveritat, allò que anomenem políticament correcte. Això abans es deia simplement enganyar, mentir. I és que, en el fons, la recerca de la veritat ja no és vista com un valor que cal defensar. Us sona les paraules d'un tal Pilat quan li respon a Jesús «I què és la veritat?» Ara tot és opinable. Estem instal·lats en el relativisme moral. Però jo em pregunto, podem construir una societat millor si no la fonamentem en uns valors sòlids que respectin la veritat de les coses, la honradesa professional, la confiança en les persones i el que sempre s'ha anomenat des de l'ètica clàssica d'Aristòtil, virtuts humanes? Prefereixo les paraules del gran poeta Antonio Machado. Tu verdad? No, la verdad. I ven conmigo a buscarla.
Avui parlarem de la Fundació Acollida i Esperança, que té un dels centres a la Bisbal d'Empordà, que està dedicada a l'acompanyament de malalts amb sida. Parlem amb Laura Martínez, que és la directora del centre. Benvinguda, Laura. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos al vostre programa.
A vosaltres. La Fundació Acollida i Esperança es va crear l'any 1990 sota l'impuls del pare franciscà Josep Costa, que desgraciadament ens va deixar ara fa pocs dies. Vostè, que va conèixer de prop el pare Costa, com el definiria?
Doncs, mira, la veritat és que el pare Costa era una persona, com el pare franciscà, una persona molt propera a les persones més necessitades, generosa, amb un esperit d'entrega cap als altres. Per nosaltres va ser tot un referent i per molts inclús va suposar en les nostres vides canvis importants. Ell el que caracteritzava era com s'apropava a les persones que ell acollia. Era una persona en què sempre tenia paraules molt generoses cap a ella, cap a les persones, amb molt de sentiment de que aquestes persones necessitaven tenir un lloc de pertenença i doncs, ell juntament doncs, amb tot l'equip de la Fundació doncs, ens facilitava no? I ens ajudava que nosaltres doncs, poguéssim tenir també aquest sentiment no? de voler ajudar els més necessitats.
Aquest cap de setmana el bisbe Francesc celebra una missa al convent en memòria del pare Costa. Quins són els objectius de la Fundació Acollida i Esperança?
Doncs els objectius continuen sent els mateixos de sempre, que és acollir persones necessitades que venen d'entorns marginals i poder oferir espais d'acollida perquè aquestes persones doncs, puguin tenir l'oportunitat de canvi i d'integrar-se dins de la societat. Nosaltres atenem a persones que són molt vulnerables, que d'entorns molt marginals i que necessiten doncs, parar un moment en les seves vides, tenir un recolzament, i un suport emocional com perquè doncs, puguin tornar un altre cop a apoderar-les i a tirar endavant, no? Acompanyem en aquests processos de canvi, que és un dels objectius i les missions de la nostra Fundació.
Actualment, la Fundació té 1 miler de persones, un dels centres és a la Bisbal, a l'antic convent dels franciscans, que funciona des de l'any 2003. Quanta gent atén a la Bisbal? Quants hi viuen?
Doncs acollim 27 persones, totes elles malaltes de VIH i amb exclusió social, tant homes com dones. Fa 4 anys que estem atenent dones que fins ara no havíem atès, tot i que l'entitat ja va començar a promoure anys enrere. I llavors venen, normalment són persones que venen derivades de serveis socials, d'hospitals, persones que venen de presó, i doncs, a través d'un treballador social ens les deriven, nosaltres fem la valoració i si creiem que són perfil i les podem ajudar, doncs ingressen amb nosaltres.
I la convivència entre ells com és? Perquè, esclar, venen de llocs marginals...
Correcte, clar. Són persones que han viscut al carrer, persones que venen de presó, persones amb què tenen dificultats de convivència. Però bé, per això està l'equip de professionals del centre en què a través del vincle, a través d'una proximitat en el treball, doncs fa que puguem crear aquests espais d'acollida el més agradables possibles. Hem de pensar que les persones que arriben a casa nostra arriben per voluntat pròpia, no hi ha cap jutge que els obligui a estar en un centre com en un centre en les nostres cases. Llavors, ja, aquí hi ha una predisposició. Llavors, quan ens veuen a nosaltres en què els acollim, el que els escoltem, el que els donem suport, doncs això facilita que les persones també aquí se n'adonin del que tenen, no? Pensa que venen persones que no tenen absolutament res, no tenen vincles familiars, no tenen cap tinta de vincles emocionals, i en el moment en què tu els dones la mà, aquestes persones responen. Tot i així, cal dir que som la convivència entre 27 persones, això no cal dir que sempre puguin haver-hi algun petit conflicte, però per això bueno, doncs hi ha els educadors i els professionals doncs com perquè puguin mediar aquests conflictes més de convivència, que no van més enllà de petites discussions o que res que no es pugui reconduir.
Quanta gent hi treballa al centre de la Bisbal?
Ara tenim 17 persones, val? Entre elles doncs, hi ha personal d'atenció directa i indirecta. Atenció directa doncs, tenim els responsables de cuina, responsables de manteniment i de neteja. I llavors el personal d'atenció directa són els educadors i monitors.
I els suports econòmics des d'on us venen?
Venen del Departament de Treball, d'Afers Socials i Família, amb el qual tenim un conveni, que està més a tota l'entitat, i també doncs, per suports de donacions, de donacions privades.
Com els acompanyeu? O sigui, quin és el procés? Quines teràpies porteu a terme?
nosaltres el que fem és, a partir d'un pla de treball individual centrat en la persona. Nosaltres escoltem les demandes de la persona acollida i acordem els objectius a curt, a mig i a llarg termini, que doncs, amb l'ajuda dels educadors intentem, bueno, s'intenta poder assolir. Llavors, nosaltres el que fem és, a dins de les nostres cases, el que fem és externalitzar serveis, és a dir, persones que tenen problemes que han tingut problemes amb toxicomanies, doncs el que fem és que es visiten en els CAS, el Centre d'Atenció i Seguiment als Toxicòmens. Els vinculem també doncs, a la xarxa pública de salut, que sovint doncs, ells s'han desvinculat doncs, perquè han deixat de visitar-se, perquè molt fàcilment és perquè no tenien els diners per pagar-se el bitllet d'autobús doncs, per anar al centre mèdic. Doncs els tornem a integrar dins la xarxa de salut. També persones que tenen problemes psiquiàtrics, també doncs, tenen de la xarxa de salut mental. Nosaltres detectem, el que fem és detectar els problemes i després amb els serveis de la xarxa pública tornar-los a vincular i que segueixin un procés, no? Un procés terapèutic, en el cas del CAS, amb els especialistes que són metge és el psicòleg i un treballador social. No? Llavors nosaltres aquí al convent de la Bisbal les persones es visiten a l'Hospital de Palamós i el metge de capçalera com a casa, com jo faig, no? I exactament igual, perquè a l'hora de quan ells puguin marxar, doncs ja coneguin com funciona la xarxa i quines són les seves eines, doncs perquè si tenen algun problema, doncs puguin accedir-ho, que és aquest bàsicament és la nostra feina. A part de també de que coneguin tota la seva xarxa més propera, el que fem també és a partir del treball dels hàbits, no? És on nosaltres estructurem el dia a dia per la importància de tenir uns hàbits saludables amb uns horaris, amb els hàbits a les mateixes hores, amb tenir el temps ocupat en tallers, tenim tallers de psicomotricitat, tenim tallers de rehabilitació cognitiva, també fem tallers més lúdics com de cinefòrum, també tallers de dibuix i pintura, una mica veient els interessos també de les persones que tenem, doncs els educadors són més creatius doncs, cap a una banda o cap a una altra.
Diríem que la Fundació té més una tasca efectiva, no?
Correcte, on l'important és el vincle, bàsicament. Si no, això no funciona, no? És l'acompanyament socioeducatiu. Si no hi ha aquest vincle i aquesta confiança entre els educadors i les persones que treballem aquí en el convent i les persones acollides, no anem enlloc, no? Sinó que nosaltres sempre és sota la voluntat i la confiança, no? que ens transmeten cap a nosaltres i al revés, no? Que sabien que tenen persones en què poden comptar.
Sí, precisament un dels interns manifesta a la vostra web, això que ens comentaves, no?, que el convent de la Bisbal és un lloc d'acollida i de retrobament amb mi mateix, on adquirir
Correcte.
Els hàbits perduts i aconseguir de nou la nostra identitat per tornar a ser membres de la societat.
Correcte. L'objectiu és aquest, no?, de tornar-vos a apoderar les persones, d'acord, perquè puguin tornar-se a inserir dins de la societat i pensant que són elles les que amb l'ajut nostre podran fer aquest canvi, no? I tornar un altre cop doncs, a poder tenir unes vides independents.
Els és difícil retornar a la societat, trobar feina, recuperar de nou les amistats? Vosaltres els seguiu un cop abandonen el centre?
Nosaltres el que tenim que fa molt des del 2006, el que hem engegat per aquesta dificultat, a vegades el sortir de les nostres cases és un pas molt agigantat, val? Per la vida independent. Llavors el que s'ha fet és crear un servei d'acompanyament a la vida autònoma, que el que fem és crear nuclis convivencials amb persones que viuen a les nostres cases, bàsicament perquè puguin compartir pis i llavors puguin tenir un assessorament, un acompanyament tutoritzat. Val? I llavors això també facilita doncs, que l'èxit d'aquestes altes programades. Llavors l'entitat disposa actualment de 10 pisos entre a Badalona, a Barcelona i dos aquí a la Bisbal. I realment ha estat això un èxit, perquè realment funcionen, i el fet que estiguin acompanyats durant un temps amb el quotidià del que és viure un altre cop a la societat, i dels teus propis mitjans, doncs això fa que els processos això, doncs tinguin èxit, no? Tot i les dificultats de trobar feina, persones que tenen discapacitats, tenen pensions molt reduïdes, que doncs, se n'han de sortir, no arriben ni a 500 euros a la butxaca. Mm.
Un carisma que distingeix la Fundació és l'ensenyament dels valors als interns. Quins són aquests valors que ensenyeu?
Bueno, doncs els valors de l'acompanyament, de la cura als altres, de crear aquests espais d'acollida i que les cases puguin continuar oferint aquest servei, no només amb els que estan vivint, sinó amb les persones noves que van arribant. Nosaltres, quan algú arriba de nou, doncs l'acollida, a part nostra, doncs l'acollida que fan els interns, doncs és realment, doncs és fantàstica, no? I és cap a on nosaltres volem treballar. Mm?
Què apreneu dels interns? Què us ensenyen, ells?
Què ens ensenyen? Que l'afany de superació, que davant de les dificultats, davant de situacions molt crítiques, davant de la solitud, la possibilitat de canvi existeix, d'acord? I de millora també existeix. Nosaltres també, a vegades, mirar fa molt poquet, hem tingut un treballador que no havia tingut vincle amb l'entorn social, no? I diu, ostres, diu des de fora, doncs te l'he imaginat, doncs, bueno, tens les teves pors, els teus prejudicis, no? Però en el moment en què els he conegut, doncs aquesta visió m'ha canviat, no? Perquè és gent propera, és gent que estima, és gent agraïda. Són persones que són conscients de l'oportunitat que se'ls ha ofert, no? I d'alguna manera o altra també ens ho retornen a nosaltres, no? Inclús persones que ja no són residents de les nostres cases continuen el vincle amb nosaltres, doncs quan celebrem els Nadals, doncs venen a celebrar els Nadals amb nosaltres. Quan hem fet alguna celebració, han vingut. Demostren que s'han creat uns llaços aquí importants, no?
Com evoluciona la malaltia de la sida? Cada cop som més conscients dels contagis? Com ha evolucionat?
A veure, quant al tema del VIH, doncs és evident que ara hi ha molta més informació, en què ja se sap, bueno, que són, la gent és conscient de quins són les conductes de risc, però la malaltia continua estant allà i continuen els nous contagis. Sí que tenim molta més informació, però la malaltia continua sent-hi. Malauradament, tot i la informació que està al nostre abast, doncs persisteix per les conductes de risc, no? Doncs no hi ha una consciència plena, doncs el que pot passar si mantens, doncs, comparteixes xeringues, si mantens relacions sexuals sense protecció, doncs clar, tot i el risc, la malaltia malauradament hi és. El que sí que ha canviat, evidentment, doncs és que ara, doncs, la malaltia no és una malaltia mortal com era als anys 90, en aquella època nosaltres fèiem realment acompanyaments a morir en els orígens de la Fundació, i ara, per sort, això no és així, han aparegut els tractaments retrovirals. Llavors, doncs tenim una vida mínima sana, tenir els teus àpats, cuidant-te i tenint el tractament, doncs aquestes persones poden tenir una vida totalment normalitzada, i evidentment seguint els controls mèdics. Però bé, la malaltia hi és, la malaltia hi continua sent, no?
Doncs hem parlat amb Laura Martínez, que és la directora de la Fundació Acollida i Esperança, que té, tal com dèiem, un dels centres a la Bisbal d'Empordà, dedicada a aquesta fundació, a l'acompanyament de malalts amb sida. Moltes gràcies, Laura, per estar avui amb nosaltres.
A vosaltres. Adéu-siau.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 28, missa a Brunyola presidida pel bisbe Francesc a les 9 del matí. Aprofitarà per beneir les obres que recentment s'han portat a terme a l'església parroquial. També aquest diumenge, dia 28, excursió a l'ermita de la Mare de Déu de la Devesa amb 4x4 sortiran a les 9 del matí des del Consum d'Olot. Organitzen els Amics de l'Alta Garrotxa. També aquest diumenge, missa en la festa de Sant Joan Bosco a la parròquia de Santa Eugènia de Ter, de Girona, a les 11 del matí. Es farà memòria del sant fundador dels salesians que tenen encomanada aquesta parròquia. Dimarts que ve, dia 30, 4:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, pregària per les vocacions sacerdotals, com tots els dimarts de cada mes. Dijous que ve, dia 1, vigília de l'adoració nocturna a les 10 del vespre al Temple del Sagrat Cor de Girona. Divendres que ve, dia 2, festa de la Candelera a Castelló d'Empúries, missa a les 11 del matí a la Basílica presidida pel bisbe Francesc. També divendres que ve, dia 2, jornada de la vida consagrada amb una missa presidida pel bisbe Francesc a les 7 de la tarda a la parròquia del Mercadal de Girona. Des del divendres i fins diumenge, curset de cristiandat a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius finalitzarà el diumenge a les 8 del vespre a la parròquia de Santa Cristina d'Aro amb una missa. I divendres que ve, dia 2, celebració del tercer aniversari de l'Escola de Pregària de Vilobí d'Onyà. A les 8 del vespre, a la parròquia de Vilobí, missa i adoració al Santíssim. La Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona ha dit un any més el calendari de Quaresma, una eina que pretén ajudar els creients a viure més a fons aquest temps litúrgic. El lema que inspira l'edició d'enguany, preparada i treballada per Carles Sánchez, és «Obrir la porta». Manté el seu format de bloc diari. S'enceta el dimecres 14 de febrer, dimecres de cendra, i a cada pàgina s'inclou una cita d'un sant o de l'Evangeli, les lectures de la missa, la litúrgia de les hores, el sant del dia, i també un petit fragment d'una cançó, els autors dels quals van des dels més clàssics, com la Trinca, Llujiac o els Esquirols, fins a més actuals, com Manel o Charango. Els darrers fulls corresponen a Setmana Santa. El podeu adquirir a la llibreria diocesana Casa Carles a la plaça del Vi número 2 o també a la vostra parròquia al preu de 2,50 €. Avui acomiadem a mossèn Jordi Reixac, que ens ha estat acompanyant amb el significat dels evangelis durant aquests darrers mesos. Gràcies, mossèn Jordi, per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Esperem que no sigui l'última. Jordi Reixac és rector de Sant Josep, Sant Pau i Vista Alegre, les parròquies de la ciutat de Girona, d'algunes de les parròquies de la ciutat de Girona. Jordi, com vulguis.
Molt bé. La nostra societat occidental és molt complexa. I davant d'alguns esdeveniments que la vida ens porta, ens surt també aquest camp de desconcert. Què vol dir tot això? L'explicació no és fàcil, i a voltes encara menys creïble. Però és que la fe implica sempre un punt en el qual la raó no acaba d'entendre tot, ni el seu significat profund. L'autoritat per Jesús no vol dir poder ni importància, social o polític, sinó servei i misericòrdia a les persones que té al seu davant, que se li acosten a ell. I aquí rau l'autèntica autoritat que hem de tenir també com a església, quan de veritat és un mirar el rostre de l'altre, de donar la mà, i no rebutjar ni menys tenir a les persones.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.